Què és? Ens patina l'embrague?
És un dia de sol.
És Neurobic.
Neuro què?
Sí, agilitat mental.
És salut mental, empatia, mindfulness.
Au, una altra patinada.
Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
Ah, doncs sí que en sona ara que ho dius.
Ei, i carpe diem.
Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
Ara sí que l'hem fet grossa.
I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
Això ja m'agrada.
A mi també.
Patinadores i patinadors, com ha anat la setmana? Esteu a punt per escoltar el nostre magazine? Doncs comencem.
Què podríem dir sobre l'art? Com diu Gustav Klimt, l'art és una línia al voltant dels teus pensaments. Per tant, ja sigui pintant, cantant, escrivint, interpretant, podem expressar el que es troba a la nostra ment. Però encara hi ha molt a fer, perquè a vegades no som conscients que l'art és present en el dia a dia. És per això que s'han d'agrair projectes com la Mosquitera, que avui us presentem. Ara ens presentem el locutor i locutora que avui participem a les entrevistes.
Molt bona tarda, sóc en Jordi una vegada més amb vosaltres.
I jo sóc la Tere, alias Gatachan. Miau! I saludem en Daniel Costa, company de ràdio que ha vingut avui a mirar com fem el programa.
Benvingut, Daniel. Està aquí al costat.
Saludant-nos.
Comencem l'entrevista d'avui amb la Berta Mendoza i el Víctor Espósito, que avui ens venen a parlar del projecte de la Mosquitera. Benvinguts al programa.
Hola, bones.
Hola, moltes gràcies.
Esteu a punt per les nostres preguntes?
Sí.
Sempre preparats.
I si no, també. Ens podeu explicar una mica quines són les vostres experiències professionals fins a arribar al projecte de Mosquitera i quin és el vostre paper actualment?
Bé, doncs, jo la meva trajectòria professional bàsicament va ser estudiar Publicitat i Relacions Públiques i actualment la primera feina sèria que he tingut és a l'Estació Espai Jove com a dinamitzadora d'activitats. Llavors, a través d'aquesta feina a l'estació, he pogut conèixer els nois d'Efecte Mosquit, la Mosquitera, i m'he acabat vinculant al projecte. I ara mateix, en el projecte La Mosquitera, jo estic portant tots els temes de comunicació, disseny, xarxes socials, etc, etc.
I bé, jo vaig conèixer La Mosquitera poc després d'haver acabat el batxillerat artístic, ja que, bueno, honestament no sabia gaire què fer fins que vaig veure la convocatòria oberta de La Mosquitera i vaig decidir apuntar-me, perquè per què no? I posteriorment vaig, un cop acabat el meu recorregut per la Mosquitera, vaig decidir incorporar-me al projecte com a part del grup motor.
I què fas tu actualment?
Jo actualment, bueno, properament treballaré com a ceramista i ara mentrestant tinc una feina com qualsevol altra de supermercat, però en el meu temps lliure encara em dedico a l'art.
Sí. La ceràmica és molt xula, eh?
Sí. I a la Mosquitera ens treu les cassoles del foc, ens ajuda i ens està ajudant un piló.
Fa poc va ser la festa de l'olla de Breda?
Ah?
La fira de l'olla?
Ah, parlo de les cassoles!
Bueno, centrem-nos, eh? Què és la Mosquitera i quan va començar?
Bé, doncs, la Mosquitera és un projecte que comença fa uns 3 anys, que el que pretén és enxerxar i posar un èmfasi en l'acompanyament a la professionalització d'artistes emergents de territori gironí. Llavors, és un projecte que dura 8 mesos, que comença amb una fira i es desenvolupa dintre un pla d'acompanyament que ofereix diversos recursos dels que parlarem més endavant. Però bàsicament és això, va començar sent una idea molt esbojarrada que només era una fira, i parlant amb gent del sector que ens ha acompanyat i ens ha ajudat molt, ha acabat esdevinguent el que és avui la Mosquitera amb la seva línia d'acompanyament i aquest pla que parlarem més endavant.
I tinc una pregunta. Què representa el vostre logotip i d'on va sorgir el nom de la mosquitera?
Vale. La mosquitera ve perquè és un projecte d'una cooperativa d'aquí a Girona que es diu Efecte Mosquit. Llavors, molt amb la temàtica de l'Efecte Mosquit, vam decidir posar-li la mosquitera. Va començar, això potser em maten si em senten els meus companys, però va començar dient-se la Fira Màgica, vale? I va acabar desenvolupant amb la mosquitera. Mosquitera, per això dels mosquits. Llavors, el logo és una xarxa que hi ha darrere del nom de la mosquitera amb un mosquit, i bàsicament el que vol representar és la manera com entenem les relacions socials en el context en el que vivim, i a cada edició s'estableixen unes relacions, un conjunt de relacions entre artistes i altres professionals de la cultura del territori que fa que ens enriquim mútuament tant el grup motor com els artistes com els professionals que hi participen. Llavors, és una xarxa i és el que vol representar una mica, no? Tots els punts aquests de connexió de la gent que hi participa i com ens enriquim els uns als altres en aquest punt de connexió d'una xarxa. Sí.
Ostres, supercuriós.
Sí, eh? Molt conceptual.
La veritat és que sí. I quins són els components, o potser podem dir membres de la mosquitera, i com s'organitzen?
Bé, el grup motor només som 6 persones, entre elles estem la Berta i jo, i de fet fins fa ben poc eren només 4, fins que ens vam afegir jo, en Víctor, i un altre artista de l'edició passada, que és la Michelle Rubio. I bé, des d'allà que treballem junts, i normalment la Michelle es dedica més a la part dinàmica i jo més a l'acompanyament individual de les artistes.
Sí, i a part, com ha dit en Víctor, hi ha 3 persones més, que són en Sisu i l'Edi, que tenen una formació, un perfil més de mestres, han estudiat per ser mestres, i després, bueno, s'han fet molt amics i el seu treball de final de màster va ser crear la cooperativa, i ells dos van ser com els impulsors principals, i en Miquel Pujol, que és la persona que va generar o que va fer com el llançament de la primera idea de lo que és la mosquitera avui dia. Llavors, cadascun de nosaltres tenim uns rols molt marcats, com ha dit en Víctor, ell i la Michelle estan més en contacte amb les artistes, l'Edi, en Sisu i en Miquel estan amb el tema més logístic, subvencions, dates, calendaris, etc. I jo amb el tema de comunicació. I ens organitzem amb reunions setmanals de 6 hores, els dimarts o els dilluns al matí, on intentem tocar tots els temes que tenim oberts a l'acte, i llavors repartim tasques, i fins al cap d'una o dues setmanes no ens tornem a trobar, per això fem reunions tan llargues. Sí,
ho
sí.
Penseu, no?
Sí.
Sí.
Sabem que va ser una iniciativa de la plataforma Pupa. Ens podeu donar més detalls d'aquesta plataforma? Ui, a veure qui ho diu,
ui,
això.
Ui.
Jo, que ho portem preparat. Bé, doncs la plataforma Pupa és una iniciativa que van crear des de la cooperativa Efecte Mosquit, vale? Que bàsicament és una iniciativa que vol acompanyar els treballs de final de grau universitaris a la professionalització, que vol dir que tu el que fas d'una manera teòrica, la plataforma Pupa el que fa és agafar-ho i acompanyar-te que pugui esdevenir una cosa real. Llavors, això era un TFG, el TFG d'en Miqui, on en Miqui va proposar que volia fer una fira, i curiosament era amic d'en Sisu, llavors van començar a parlar, i en Sisu li va dir, ostres, tenim això de la plataforma Pupa, que igual pues, des de la cooperativa et podríem acompanyar, li van començar a donar suport, i els hi va agradar tant la idea de la mosquitera que ha acabat esdevenint un projecte propi de la cooperativa. Llavors, és això, bàsicament, acompanyar a treballs finals a que esdevinguin una realitat. Es diu Pupa també per tot el tema de mosquits, perquè els mosquits surten d'una pupa, etcètera, etcètera. Vull dir, és tot molt temàtic.
Un tema molt entomològic, es diu?
Sí, no? Etimològic. Sí, sí. També tenim, bueno, totes les persones que estan relacionades amb nosaltres tenen noms com Grinxola o Crisàlide o així, que és com tot molt del món dels mosquits.
Quins són els objectius de la mosquitera i com els deu a terme?
Bé, l'objectiu principal de la mosquitera del projecte és d'acompanyar i formar professionalment artistes emergents que potser necessiten alguns dels recursos que oferim nosaltres, com ara la fira, formació a nivell econòmic, jurídic fins i tot, o fins i tot espais expositius on donar-se a conèixer i establir contactes per poder progressar com a artistes professionals.
Recentment, el 5 d'octubre, vau fer la fira Ens podeu fer un resum de com va anar? Què tal? Va ser...
Bé, els dies previs sí que van ser molt caòtics, d'anar d'un lloc per l'altre, però el dia de la fira va anar molt i molt bé.
Sí, bueno, aquest any teníem el repte que hem canviat molt el format de la fira. Normalment la fèiem de matins, era d'11 del matí fins a les 7 de la tarda. Aquest any hem apostat per una programació més de tarda-nit. Estem molt contents de tothom que va venir, de tota la gent que va venir, de l'oferta cultural que vam oferir, la programació que teníem tant d'espectacles familiars com de concerts, com els tallers. Les artistes també estan molt contentes amb com van rebre el públic, les seves paradetes, tota la gent que va passar per allà, la manera com van interactuar. I res, bueno, això, molt contents. És el primer any això que tenim una afluència molt gran de gent a la fira. Hem rebut molt bones crítiques per part de la gent que va venir. En Víctor no hi va poder ser, però ens va venir a ajudar a muntar perquè treballava. Sí. I per això ho estic comentant jo, però ell ha viscut una fira diferent, que clar, és la de l'any passat.
Com a artista.
Com a artista. I bueno, a mi també m'hagués agradat que haguessis pogut venir per dir la dicotomia aquesta, bueno, per el canvi, no? De...
Sí.
Però bueno, que així a grosso modo, molt contents i amb ganes de més.
Bé, sí. Doncs amb la pròxima ja s'estrena, no? Com un mes de...
Exacte. Amb la samarreta oficial de la Mosquitera.
A tope.
Perfecte. I una altra pregunta. En el pla d'acompanyament oferiu espais de formació i emprenedoria. En què consisteix això exactament?
Bé, en aquests espais són... convidem a entitats del territori gironí perquè puguin explicar als artistes i sobretot resoldre els seus dubtes, perquè normalment no es rep aquesta informació com a artista, però convidem a que facin com tallers, xerrades, entre cometes, per això, per donar a conèixer també els seus projectes i formar els artistes de per si. I tot això culmina la jornada d'emprenedoria artística a l'abril a la Casa de la Cultura.
Sí. O sigui, en aquests espais, depèn de quin espai estiguem, si és de formació, doncs és purament formació, com ha dit en Víctor, jurídica o
econòmica
de comunicació, però, per exemple, els espais de cocreació sí que és això, que anem a diferents entitats i a veure diferents locals i les entitats ens expliquen què fan, i llavors tenim els espais de debat, que és bàsicament que nosaltres entrem a dintre del taller d'un artista. Per exemple, hem vingut aquí a Sala a veure l'Aleix Font, o hem anat a casa amb Pep Ametlla, o hem anat al Viver de Sal també a veure la Noia del Monyo, la Marina Montenegro, etc, etc. I els hi plantegem des del grup motor uns reptes que es poden trobar ells com a artistes o uns temes de debat, i llavors elles ens expliquen una mica bàsicament el que fan, i llavors obrim un torn de preguntes lliures completament perquè es pugui debatre i es pugui preguntar el que els artistes vulguin.
I els espais d'exposició, jo estic molt interessada en aquests. Què són? Digueu-me'n més.
Bé, per cada edició intentem fer dues exposicions que involucren, òbviament, a les artistes. Una d'elles, que l'any que ve es farà al març, a la Mercè, sí. Que és una exposició individual. Què vol dir això? Vol dir que dins d'un mateix espai cada artista posa la seva obra de manera individual. Tot i que durant el projecte, després a l'abril, fem una altra exposició a la Casa de la Cultura de Girona, que també coincideix amb la Jornada d'Emprenedoria Artística, i és durant tot el projecte que han fet, en petits grups de tres, obres en conjunt a una temàtica.
És que a mi m'agrada molt pintar, i durant molt de temps m'han dit, tu per què no vens les coses que fas, si tens talent en algunes coses... Jo tinc carbonet també, i ningú m'ha dit, em fes-te emprenedora.
Clar, al final el que busquem amb aquestes exposicions també és que la gent, ja des de la fira, que és un espai expositiu, que és el carrer al final, busquem que la gent es tregui la por aquesta de, ostres, què dirà la gent, o per què no m'he ficat jo mai a vendre, o potser els límits que es troben és no sé quins preus ficar les meves obres, etc, etc.
O sigui que vosaltres ajudeu això.
Sí, bueno, obrim una convocatòria, tenim 12 places cada any per al projecte.
ja seria buscar bé.
I sí, sí, però que, ei, que si t'hi vols presentar, després en parlem i t'expliquem tot bé.
És perquè mireu alguna cosa que faci jo i digueu, ah, sí, vale, o no, bueno, no hi ha...
Bueno, hi ha uns criteris de selecció, no ho fem...
Vale,
no ho fem...
Okay, okay.
Clar.
Doncs això.
Això era per saber una mica, i això, exposició, i aquest... debats d'exposició també són coses que feu i que també estaven, que m'agradaria que els patinadors també sapiguessin.
Sí, doncs és això, els artistes de la Mosquitera, com ha dit en Víctor, primer exposen individualment i després ens han passat aquests 8 mesos. De fet, demà comencem la cocreació, demà ja saben els grups que tenen i demà comencem a treballar les idees conjuntes i es passaran des de demà fins a l'abril treballant amb diferents peces que poden ser quadres, poden ser escultures, poden ser peces audiovisuals. Poden ser, l'any passat hi havia coixins, vull dir, de tot.
I per les persones interessades en participar a la Mosquitera, on poden aconseguir tota la informació i el calendari d'activitats?
Bé, respecte al calendari d'activitats, anem publicant a l'Instagram periòdicament, tant com a posts com a stories, què anem fent, dates...
Les sessions obertes que tenim també disponibles pel públic, etc.
Exacte. I tota la informació, sobretot per la convocatòria i el pla d'acompanyament, està en un enllaç de la biografia d'Instagram, que és un Linktree, i allà hi cliques i després et portarà el pla d'acompanyament.
Sí, llavors la convocatòria l'obrim sempre a mitjans de juny, a partir del 20 de juny més o menys, i la tanquem al cap d'un mes, al juliol, i llavors nosaltres tenim una setmana on tot el grup motor tenim unes rúbriques i a través d'aquelles rúbriques fem la selecció i la gent que passa de fase, diguem, com Operació Triunfo, fa unes entrevistes de mitja hora amb nosaltres i nosaltres en base a aquestes entrevistes, que també estan basades en unes preguntes que ens serveixen a nosaltres per saber si el projecte realment encaixa amb la persona, si aquesta persona podrà dedicar-s'hi plenament, perquè al final ens trobem cada 15 dies, els divendres a la tarda, 3 horetes, a fer les formacions, tenen feina, tenen deures, entre cometes. Llavors hem d'estar 100% segurs de que, perquè nosaltres amb això és una cosa gratuïta. Llavors, bueno, ens sap molt de greu que s'hi apunti gent i llavors no es participi. Llavors aquest any ens hi hem fixat molt, amb el compromís, i aquest és com una mica el procés de selecció de la Mosquitera. Però és això, les expos, les fires i alguns debats són oberts, convidem a tothom i tothom que vulgui enterar-se'n, doncs, a l'Instagram de la Mosquitera.
Perfecte.
Berta, Víctor, hi ha alguna altra cosa que vulgueu explicar abans d'acabar aquesta primera part de l'entrevista?
No, jo crec que no.
No
sé, si vosaltres us ha quedat alguna pregunta. No. Jo crec que sí.
Bueno, doncs d'aquí a una estona tornarem amb vosaltres per fer-vos l'entrevista de caire més personal, d'acord?
Fantàstic.
No marxeu, ara arriben les seccions dels companys.
Es patina l'embrague, és gimnàstica emocional, no t'ho perdis.
Hola a tots, benvinguts a Seccions d'Ardu. Avui vull donar una breu opinió sobre el llenguatge políticament correcte. Un llenguatge que, en els seus, a simple vista, aparents aspectes positius, oculta capes sobre les quals no tothom es para a reflexionar. Crec que el discurs políticament correcte destrueix tot allò que ha sortit de la seva falsa moralitat, aquella que estan instaurant els de l'alt comandament avui en dia a l'organigrama de la societat occidental perquè no es puguin tocar lliurement certs temes. En l'art, per exemple, ja s'està veient. Fa poc, en Dardo està veient una sèrie televisiva que, a partir de la temporada 6-7, va començar a canviar el seu característic llenguatge despreocupat per un realment artificial, poc creïble. La cosa és que no és una coincidència fortuïta. Això és una cosa que s'estén més enllà d'ella, perquè no sols es limita a la sèrie en específic que estava veient. S'amplia moltes més sèries, pel·lícules, llibres, etc. Estem parlant d'un patró controlat i tot el que és controlat per l'humà té X interessos darrere. Interpretar si en aquest cas els interessos són altruistes o no ja és una cosa que deixo a la imaginació de cadascú. Tornant a la meva opinió, crec que volen reduir la força furibunda de l'expressivitat humana a un mer formalisme. Per tant, en les obres es perd substància i autenticitat. La veritat sobre aquest món i la condició humana no és una cosa utòpica, és una cosa descarnada. I l'art ha d'integrar totes les perspectives sobre aquesta sense por d'ofendre i sense limitacions de cap mena. A parer meu, la gent avui en dia s'està tornant molt sensiblera. Ser sensible no és una cosa dolenta. El problema es presenta quan la sensibilitat és autoinfligida per minúcies banals i postisses i escudats en una moralitat superficial i arbitrària, com ho han estat pràcticament totes les moralitats al llarg de la història, que omet contextos a conveniència amb el dogma del discurs políticament correcte, es permeten censurar i iniciar una cacera de bruixes contra els crits sortint d'ell. Crec que la lucidesa a poc està sent suplantada per l'estupidesa. Per sort, el sol no és una cosa que es pugui tapar durant gaire estona amb un dit. I fins aquí la breu opinió d'avui. Gràcies per escoltar Seccions d'Ardu. Fins la propera.
Benvingudes, patinadores. Avui en Jimmy parlarà de los chichos i el seu boom, ja que ells van començar a principis dels 70, però no va ser fins als 80 gràcies al cine kinky que van rebre el seu reconeixement, sobretot a la pel·lícula Perros Callejeros, amb l'àlbum Yo el Vaquilla, i amb èxits com Bailaràs con Alegria i Libre Quiero Ser, un gran rumberos que van influenciar molts d'altres. No farà falta anomenar la tràgica mort del que portava la voz cantante, ja que quan el Jeros es va posar en solitari, els chichos van tindre una baixada molt bèstia de seguidors. I us deixaré amb la cançó Vamos a callar de los chichos. Fins la propera.
Vamos a callar. Vamos a callar. Vamos a callar. Para seguir viviendo. Vamos a callar. Vamos a callar. Vamos a callar. Para seguir viviendo. Por la mañana salgo a trabajar. El señorito que llega en el coche con los amigos se pasan al bar. Viven de todo, hacen un derroche, con lo que dejan solo de propinas. Tenía yo para pasar el día, ellos no piensan que los que subamos también podrían subirnos el sueldo y no subir tanto los alimentos.
Patina l'Embraguer és l'expressió radiofònica d'una cultura desenvolupada i sofisticada. Arts, llengües, ciència, tecnologia, etc.
Hola, soc la Susana amb la meva sessió Cercant les portes a l'univers. Ja sabeu que faig els 7 primers signes del zodíac i en aquesta setmana en el primer lloc està Escorpí. La sort no et deixarà anar de la mà aquesta setmana. I la lluna plena et portarà molts èxits que t'estaràs mereixent. Els canvis us favoreixen. Si tens l'oportunitat de fer un gir a la teva vida, fes-ho pensant que és una bona opció perquè al final tot acabarà encaixant. demostraràs de tot el que ets capaç quan la teva voluntat es posa en marxa. En segon lloc, cranc o càncer. Aquesta lluna plena no podia ser més positiva per tu i ofereix dies molt estimulants i plens de meravelloses sorpreses. Les coses t'aniran molt bé i viuràs una lluna de mel amb la vida, però no et relaxis, que ara és el moment de conservar allò que has guanyat. La teva intuïció us resultarà molt útil per saber si alguna cosa us convé o no. Fia't d'ella per encertar. En tercer lloc, Capricorn. Tu mai et rendeixes, treballes amb afany, encara que no veguis els fruits immediats de la teva tasca, però per fi el que tant desitges està a punt d'arribar i sentiràs que recuperes el control de la teva vida. Obre't allò nou perquè venen oportunitats de progrés i millora en tots els àmbits de la teva vida. La lluna plena portarà la solució a un assumpte familiar. En quart lloc, Sagitari. Aquesta lluna plena afavoreix l'amor i les relacions en general. A més, el dia 17, Venus ingressa al teu signe. El teu poder de seducció serà molt intens i no deixaràs indiferent a ningú. Tindràs moltes il·lusions i pots viure noves experiències que faci la teva vida més emocionant. És el moment de superar-te i posar la teva gran energia al servei dels teus somnis, perquè estan més a prop del que penses. En cinquè lloc, Balança o Libra. La lluna plena del dia 17 davant del teu signe et transmet una energia molt harmoniosa que allunya de la teva vida qualsevol tensió. És un bon moment per a les reconciliacions i acords. Només t'has de relaxar i permetre que els esdeveniments segueixin el curs natural. Demana ajuda si la necessites, perquè tindràs a prop molta gent disposada a ajudar-te. En sisè lloc, Àries. La lluna plena al teu signe el dia 17 et brinda seguretat i és una poderosa energia perfecta per als teus començaments i per a les noves il·lusions. És com si el destí et donés una oportunitat per rectificar, si creus que t'has equivocat, i començar un nou camí. Els bons aspectes de Venus us brinden un moment fabulós per gaudir de l'amor i dels plaers de la vida. I en setè lloc, com el lloc màgic, està Bessons o Gèminis. Estàs acostumat a destacar per la teva intel·ligència i creativitat, però evita caure en una actitud narcisista i mostra comprensiu amb els que tens a prop si vols tranquil·litzar a la teva vida. Aquesta lluna plena pot portar-te a noves amistats en què gaudiràs molt. Les teves emocions estaran a flor de pell i viuràs moments intensos i molt plens. I fins aquí la meva sessió de cercant respostes a l'univers. Soc la Susana, a reveure'm.
Ostres, tu, on et trobo ara?
Què tens, companya?
És que no sé on escoltar en Patina d'Embrague, que em pots ajudar?
Ai, i tant, però que és molt fàcil. Només cal entrar al web de Fundació Drissa. Mira, mira, a l'apartat a través de les zones. I trobaràs el seu blog amb tots els enllaços a iVoox.
Ala, però si surten tots els programes.
Ho veus? Sí, i recorda que també ho pots escoltar a les ràdios amigues.
I quines són?
Mira, mira, en tenim moltes, pren nota. Ràdio Salrà, Ràdio 284 d'Hostalric, Girona FM, Ràdio Platja d'Aro, Ràdio Sarrià i Ràdio Vilafant, que emeten aquest programa en diferit. I a Ràdio Sal, cada setmana en directe.
Ostres, genial! Així ens donen ganes de patinar.
I tant!
Bon dia, patinadors, patinadores. Soc la Consol. Avui us parlaré sobre l'estigma. Sobre com estigmatitzem els uns als altres, sigui del tipus de grup que sigui, perquè un grup és homosexual, l'altre és malalt mental, l'altre pot ser etcètera, etcètera, qualsevol cosa. I això s'hauria d'acabar, perquè encara que sigui tot unes coses noves, no són noves, són coses que han sigut sempre. El que passa és que tot el nou ens fa por. Dic s'hauria d'acabar perquè així no podem pas evolucionar. Hem d'anar acceptant maneres de pensar diferents, maneres de viure diferents, cadascú Viu com ell creu més oportú, com sent o com pot. No sempre pot escollir la manera de viure. La llibertat de comença ja on acaba la dels altres. Ja prou que ens costa a tots ser positius, aixecar el cap, acceptar i pensar i respectar el que un altre pot opinar. No és cosa fàcil, doncs tots volem tenir raó, sobretot quan discutim o diguem el nostre parer a mitjans de comunicació o no comunicació, quan ens relacionem o no ens relacionem, sobretot quan nosaltres intentem interactuar amb persones que sabran més que nosaltres d'un tema. Volem saber més i no n'aprenem perquè volem tenir la raó. I això és una cosa inevitable perquè som humans, però hauríem de començar corregint-nos per aquí. Així començaríem a no estigmatitzar tant en els altres quan una cosa és nova i nosaltres no l'acabem d'entendre o d'acceptar perquè no ens interessa, no ens convé o ens entra por. Ara, per exemple, l'homosexualitat i la salut mental, que ha sigut uns grups molt vulnerables, sembla que comencen a ser més acceptats, donat que ara es veu que hi ha més gent, persones afectades al món. El tant per cent és molt més elevat i des del confinament tot ha anat empitjorant, però alhora millorant, perquè sembla que de mica en mica tothom se va integrant amb el sentit que tot és més comprensible i la gent ens entenem més uns als altres, pel menys amb salut mental. Aquells que potin ja fa anys, salut mental, homosexualitat, això ens va molt bé. I treballant de positiu, l'únic que es pot treure és això, que ara ens entén, la societat ens entén millor. Bueno, no se pot desitjar això a ningú, donar que és algo molt i molt fort i que es pateix molt i molt. El que a mitjans de comunicació, com dic sempre, tindrien que ser una mica més sensibles i tocar amb aquests temes amb més tacte i amb més professionalitat. Bueno, patinadors, patinadores, avui ja acabem. Bon dia i gràcies.
Ei, bones, sóc la Pilar i avui us porto la recepta que és la següent, llaminera de porc amb castanyes. Ara us diré els ingredients per 4 persones, que són els següents. 2 llamineres de porc, 300 grams de castanyes, una ceba grossa, 6 grams d'all, un raig de conyac, un tomàquet petit, oli d'oliva verge extra, herbes aromàtiques, aigua, pebre i sal. A continuació diré com realitzar-la pas a part la recepta. En primer lloc posarem un raig d'oli a la cassola i repartiré les llamineres salpebrades amb les herbes. Poseu a foc mig, continuarem tallant el tomàquet a daus grossos, pelarem la ceba i els alls i tallar-lo a trossos, posar-lo a la cassola a fer xup-xup. Continuarem fent un tall a les castanyes i bullir-les amb aigua. Quan estiguin cuites, procurarà pelar-les quan encara estiguin calentes, ja que es perden millor. Seguidament, quan el sofregit estigui ben cuit, posar un raig de conyac a la cassola i quan s'hagi reduït l'alcohol, afegeix les castanyes i cobrirem d'aigua. Deixarem que cogui quan les castanyes estiguin toves, apagar el foc. Finalment deixarem reposar uns minuts ja que i podrem servir. I fins aquí la recepta d'avui. Espero que la pugueu realitzar i que us surti molt bona. Fins la propera setmana.
Hola a tots patinadores i patinadors. A la meva secció d'avui us vull dedicar un pensament, perquè la vida no és rosa ni tampoc de colors. Jo penso que avui en dia vull dedicar un pensament. I és que el jovent d'avui en dia és cruel, però els nens també ho estan sent. Vull pensar que els adults hem d'ensenyar més als nens. Jo això ho he parlat una vegada, però és que m'està fent molta por el món d'avui en dia, perquè els nens no estan ben ensenyats. Els haurien de donar més amor, els haurien de donar més educació i sobretot més valors. Jo, els meus nebots, els he vist créixer, els he vist ser canviat els bolquers i tot, però s'estan tornant egoistes i no és pas l'educació, són les coses que els envolten. I realment penso, quin món els estem donant? Doncs vull que sigui rosa, vull que sigui blau, vull que sigui verd, vull que sigui de colors, vull que sigui un món alegre, ple d'amor, ple de pau i ple de respecte. Per tant, sisplau, patinadors i patinadores, de quin color voleu donar-li als vostres fills i filles al món? Penseu-ho bé, perquè jo l'estic mirant i està negre, és gris, és trist. Penseu-ho realment, els nadons quan neixen i quan creixen, quin color està mirant? Jo no el veig bé, jo el veig trist. Doneu-li el color que es mereix, doneu-li un món multicolor. Fins aquí la meva secció. I espero que penseu en donar-li un món feliç. I la vostra generació futura. I una frase, una última frase que vull dir. Dedicada a aquesta cançó que ve ara, a La vida rosa, d'Oriana Kurz. D'acord? I vull dedicar aquesta cançó a un amic que li tinc molt de carinyo. D'acord? I que no ho està passant gaire bé. Una frase que ara vull dir, un moment sisplau, que diu així: el amor no se enseña, se transmite. Oriana Kurz, La vida en rosa.
Un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Molt bones a tots i totes. Aquí en Jordi amb la meva secció Heavy Metal, amb tots vosaltres una setmana més. Espero que us agradi el metal simfònic, perquè avui us parlaré del tema dels neerlandesos With Temptation, Don't Pray For Me. La cançó tracta sobre la imposició de creences i temors en els demés, i és un himne a la lluita contra aquestes imposicions. El món està ple de forces que intenten dirigir per bàndols de blanc o negre. Però siguem sincers, les persones no són monocromàtiques. I tampoc parlem de colors, exactament. I és que allò diferent no és motiu de conflicte. És important acceptar que les diferències ens fan únics. I això resulta meravellós. Només d'aquesta manera, acceptant a l'altre i a nosaltres mateixos, ens estarem permetent escollir el nostre destí sense influències de cap mena. Com deia algun savi, ser un mateix és ser lliure, i ser lliure és ser un mateix. I la llibertat es pren lluitant. With Temptation amb Don't Pray For Me. Continuem ens patint a l'embrague, però abans d'acabar el programa tenim la segona part de l'entrevista d'avui amb la Berta Mendoza i el Víctor Espósito. Esteu preparats per les preguntes més personals?
Sí, nerviosos.
Sí. Som-hi. Quina és la vostra millor disfressa per Halloween? Cuidao.
Wow.
Inesperada totalment, eh?
La veritat és que sí.
Una trucada. Que fa molta por.
Una trucada de l'ex, no?
No, no, una trucada punt. A mi no, les trucades em fan molta por.
A mitjanit.
A mitjanit, no, en qualsevol moment. Una trucada d'un número desconegut que dius, qui m'està trucant? Perquè jo seria...
Un número superllarg, sobretot.
Sí, sí.
Jo potser em disfresso de factura, que això sí que fa por.
Bueno, amb una xifra molt alta, no?
Sí.
Bueno, pillo encara.
Jo porto la disfressa tot l'any, posada.
Trieu un dels següents transports màgics per desplaçar-vos.
Transports màgics?
Sí. Heu de triar un. 1. La carrossa carbassa de la Ventafocs. Memoritzeu. 2. La catifa voladora de l'Aladí. I 3. El cotxe fantàstic.
Wow. El cotxe fantàstic és aquell que pots anar enrere en el temps, no? No, sí, no.
No.
No. El cotxe fantàstic no, el cotxe fantàstic és aquell que pot, que era tot negre, que te parlava... Que
ah, en Kit!
Sí, en Kit.
Kit, 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 Kit. Vale, tope. Jo vull l'alfombra, crec.
La catifa voladora.
Sí, la catifa voladora. Deu ser molt guai, tot i que jo tinc una mica de vèrtic.
I bueno, i el tema de que no té branes de seguretat i
però,
tal.
També, però sents però... el vent allà a la cara, és com
sí,
una moto.
Sí, sí, sí.
Doncs ja heu respost també el parquer a l'Europa.
Mola, mola. Doncs mira.
Perfecte.
Si tinguéssiu ja llibertat absoluta, de quin color us agradaria que fos el cel?
Ostres, és que jo soc molt fan del cel que conec i m'agrada molt el color blau i els contrastos que té amb els núvols blancs i no sé.
Sí, però imagina't el cel taronja allà, sempre és a la tardesfera.
Amb el degradador aquest que surt en plan a la tarda, quan es pon el sol,
tot i que...
allò que és com rosa i va de rosa com cap
exacte,
al blau.
Exacte, tot i que el cel allà rosa... Ah, jo és crec que em quedo el cel rosa.
Sí, no vol roses.
Quina és l'última pel·lícula que heu vist i o llibre que heu llegit?
Jo, bueno, l'últim llibre que m'he llegit, mira, ara m'estic terminant de llegir la saga de l'Arxiu de les Tormentes. L'últim llibre que m'estic llegint és el Ritmo de la Guerra, de Brandon Sanderson. Boníssim.
Doncs jo, ahir, la pel·li que vaig mirar va ser La contadora de pel·lícules, que és de... Bueno, no sé si voleu que l'expliqui, però així, grosso modo, és d'una noia que no hi havia cine en el seu poble, ai, no hi havia tele en el seu poble, i ella anava a veure les pel·lis i les explicava tot el poble. I l'últim llibre que m'he llegit també va ser un recull de còmics de l'Albert Montaigne, si estic dient malament el seu nom, em sap greu, que van sobre històries futuristes de l'univers i així. Està molt guai.
Molt.
Si guanyéssiu 10.000 euros, ah, sí, en què ho gastaríeu?
Amb la mosquitera.
Oh!
Ai. No, 5.000 amb la mosquitera i 5.000 a estalvis.
Sí, bueno, la meitat estalvis i potser la remetat, lo siento, però em vaig de viatge a Japó.
Endavant.
Ja m'agradaria a mi.
Ja són dos que gastaríem això. Quina és la vostra major fòbia?
Fòbia?
Fòbia, sí, por.
Uà, potser és una tonteria, però... Quan és any nou, la mitjanit em fa una por impressionant. És molt estrany i específic, però sí, m'entra molta angoixa a mi.
En plan, tu no estàs gozando quan arriba l'any nou?
No, no,
tu
la gent està amb el xampany i jo estic fet una bola.
M'enamoraré amb les... amb el raïm?
Sí. A mi em fa molta por anar sola pel carrer de nit. Ja sí, està. No. Bueno, m'estan pillant moltes paranoies i no m'agrada gaire. És el que hi ha.
Si poguéssiu menjar només un aliment durant la resta de la vostra vida, quin seria?
Oh, espaguetis a la carbonara. Oh. No m'ho preguntis dues vegades.
Que bo!
Hòstia, jo no ho sé, eh? No ho sé, nois, no ho sé. La truita de patates...
Amb o sense ceba?
Amb ceba.
Ah,
ceba. Ceba.
I una mica desfeta per dins.
Babosilla, no?
Sí.
Babosilla.
Si els colors tinguessin gust de sabors, quin tindria el millor gust?
Uau.
Clar, si tenen els mateixos gustos que els sugos, o no m'he de regir per això? Perquè, clar...
Bueno... els hem donat colors segons potser, però,
clar, unes, llimona,
però no sé,
groc, no?
És el que vostra imaginació vulgui donar-los. Clar?
Jo, potser el lila seria molt dolç.
El lila?
Sí.
Però el lila
la banda.
No? Lavanda.
Lavanda. Seria dolcet, a mi m'agrada molt.
El verd llima, a mi jo crec que seria el més bo, és el meu preferit.
Quin és el vostre malvat cinematogràfic preferit? Villanos.
Villanos? Fuà, espera.
Sí, jo també estic tenint...
En Gru.
En Gru.
Mi villano favorito.
Verda, de veritat.
No, però és el que em cau més en gràcia, perquè al final fa com una transformació i passa de ser un supermalo a se'l veu realment que no és tan dolent com vol pintar-ho i adopta unes nenes i fa coses superbones.
Uau, és que de pel·lícules jo no sé, d'anime et podria dir uns quants. Però...
O de Disney, o de qualsevol altre d'aquests. No sé si se'n recorda d'alguna de pel·lícules que te'n recordis de qualsevol altre tipus.
És potent, eh? Però... No, La Cruella de Vil.
La Cruella de Vil també.
Yes, Queen.
Sí, sí, jo diria aquella.
Una diva.
I quina és la vostra cosa preferida per relaxar-vos després d'un llarg dia?
Jo, si estic sola, està amb el meu gat. Me cau molt bé la meva gata, me l'estimo un piló, ens asseiem juntes al sofà, me fa mimitos, jo li faig mimitos, i si tinc la sort que hi hagi la meva parella a casa, doncs està amb la meva parella.
Home, uau, que tranquil el teu, jo em poso cascos, música, i a bailar, com vale. Si nadie m'estuviera mirando, vale. Ja està, això em treu molt de sobre.
I una pregunta última, que ens agrada que ens vam deixar, però que es considerem que és força important també. Ens l'havíeu deixat a les preguntes professionals, i és que com us subvencioneu, per cert, la mosquitera?
La mosquitera ara mateix és un projecte que viu de subvencions públiques. Llavors aquest any hem demanat 6 subvencions, ens n'han concedit 4, i veu d'aquestes subvencions i també del finançament que ens ofereix la Càtedra de Joves Emprenedors de la Universitat de Girona i l'Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines que ens paguen algunes de les sessions que fem. I això, bueno, els diners que aconseguim amb la fira, i si algú ens vol fer un bizum, pues encantats!
Moltes gràcies per haver vingut al programa i desitgem que continuï amb molt d'èxit el vostre projecte.
Sí. Sí, a vosaltres per rebre'ns.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Fins la propera, gràcies. Ha arribat l'hora d'acomiadar-nos del programa d'avui. Per acabar, recordarem una cita d'en Charles Chaplin. La felicitat existeix? A on? Quan era un nen, em queixava el meu pare perquè no tenia joguines i ell em responia assenyalant-se el front amb el dit índex. Aquesta és la millor joguina que s'ha creat. Tot i així, està el secret de la nostra felicitat.
Si reflexionem sobre aquesta frase, entendrem que dins nostre tenim tot un món per descobrir, un món de màgia i que té un llenguatge. L'art. Perquè segons Friedrich Nietzsche, sense art la vida seria un error. Com sempre, donem les gràcies a tot l'equip de ràdio que fa possible aquest programa cada setmana. A vosaltres que ens escolteu i a les ràdios amigues que ens difonen. Fins la setmana vinent, patinadores
i patinadors! Vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
Ell va dir que en casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol. Després què? Després tot això acaba siguent un rotllo patatero.
Em va convidar a fumar. I en un plano seqüència, una frase magistral. Una dona és una dona, no et preocupis, tant se val. Va fer un petó que encara no s'interpretava.